Ràdio Estel.
Són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 26 de setembre de 2012. La data electoral ja s'ha confirmat. El 25 de novembre els catalans anirem a les urnes per elegir un nou Parlament. El president Artur Mas va confirmar la convocatòria en l'inici del debat de política general. Va donar diversos arguments perquè la legislatura s'acabi abans d'hora i es va referir especialment al sentit del carrer en la manifestació independentista de l'11 de setembre. També va comentar que el seu partit no tenia en el seu programa electoral cap altra reclamació en clau nacional que el pacte fiscal, cosa que, segons va reconèixer, va fracassar. Mas va recordar que la qüestió de la seva gestió és sobretot una resposta a la crisi en el context de les exigències de la Unió Europea. Els partits polítics de l'oposició han reaccionat de diverses maneres i el PSC ha acusat el president de fer un discurs fora de la realitat. Els partits independentistes s'han mostrat satisfets i la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, va dir que mai cap president havia aprofitat un debat de política general per començar el camí, segons les seves paraules, per separar Catalunya d'Espanya. Artur Mas, més enllà d'estar d'acord amb ell o no, ha demostrat que vol ser el president de tots. Cal veure si aquest primer discurs, després de la convocatòria electoral o de política general, és, com diuen alguns, un discurs electoralista o no. El que defensa és el dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, i això afecta tant els qui volen la independència com els qui no la volen. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, l'avançament electoral per al 25 de novembre ja és un fet. El president Artur Mas va confirmar la convocatòria només 3 minuts després de pujar al faristol del Parlament per obrir el debat de política general i així donar per acabada la que haurà estat la legislatura més curta de Catalunya.
La meva decisió de dissoldre el Parlament de Catalunya en els propers dies i convocar eleccions el proper diumenge 25 de novembre. En moments excepcionals, decisions excepcionals.
Mas va afegir aquest argument la necessitat que el poble expressi a les urnes el clam que va fer sentir el carrer en la gran manifestació independentista de l'11 de setembre passat, que el partit que governa no tenia en el seu programa electoral cap altra reclamació en clau nacional que no fos el pacte fiscal en el moment de guanyar les eleccions i el fet que aquest gran per aquesta legislatura, el pacte fiscal, ha fracassat.
Tothom sap que hi ha un abans i un després de la manifestació. La veu del carrer s'ha de convertir en la veu de les urnes, perquè és l'única manera de saber, no n'hi ha una altra, si els que no van anar a la manifestació estan tots en contra del que ja es deia i si els que hi varen anar hi estan tots a favor.
El president va sorprendre tothom quan va revelar que no repetirà com a cap de cartell de Convergència i Unió quan Catalunya hagi assolit els seus objectius nacionals.
Els anuncio que un cop Catalunya hagi assolit els objectius nacionals que el poble català decideixi, jo no em tornaré a presentar a unes eleccions a la presidència de la Generalitat. I espero, desitjo i confio que aquests objectius s'assoleixin en la propera legislatura. Millor en una legislatura que en dues, si és possible.
El discurs de Mas va fer un repàs de l'acció de govern al llarg dels 2 anys, situant l'atur i la manca de creació de llocs de treball com el gran problema que han hagut de fer front, i va explicar la política de retallades que van dur a terme, que s'ha mirat sempre de fer de forma equitativa.
Artur Mas també va recordar que la gestió no és de dretes ni d'esquerres, sinó una resposta, va dir, a la crisi en el context de les exigències de la Unió Europea, tot recordant que França, per exemple, també s'ha vist obligada últimament a dur a terme la major retallada de la seva història.
En aquest sentit, el president ha alertat sobre discursos demagògics que prometen que, si governen, acabaran amb les retallades i ha avisat que hi haurà més retallades després del 25 de novembre.
Entre les reaccions, el PSC va acusar ahir el president de fer un discurs fora de la realitat. Va dir el portaveu Jaume Collboni que, en lloc d'explicar als ciutadans la situació del país, Artur Mas ha fet seu el primer acte electoral.
Collboni ha assegurat que la seva formació utilitzarà el debat per fer balanç de la tasca del govern i per plantejar quines són les propostes de futur.
La presidenta del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, compareixia amb un posat seriós amb motiu del que va qualificar de dia històric que viu Catalunya, però va lamentar aquesta convocatòria.
Sánchez Camacho va dir que mai cap president havia aprofitat el debat de política general per iniciar el camí per separar Catalunya d'Espanya. Sánchez Camacho adverteix que el que ha passat al Parlament és d'extrema gravetat perquè el desafiament del president no té en compte la Catalunya real.
I el secretari general d'Iniciativa, Joan Herrera, va comentar també que el discurs de Mas ha estat el seu primer acte electoral. Herrera va afirmar que el president català en aquest primer acte no ha escoltat el patiment de la gent.
D'altra banda, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, va afirmar que com més forta sigui Esquerra Republicana, més podrà ajudar el país a assegurar el seu camí cap a la independència de Catalunya. Junqueras va dir que en aquests moments milions de ciutadans del nostre país ens mirem i posem part de les nostres esperances en el que passarà en els propers mesos i en les properes eleccions.
El president de Ciutadans, Albert Rivera, va avisar que el president porta Catalunya cap a l'abisme i la fractura social i va acusar Mas de voler partir en dos Catalunya. També va afegir Rivera que si els catalans es mobilitzen, l'independentisme no guanya.
Solidaritat Catalana per la Independència considera que les eleccions han de suposar un veritable referèndum sobre la independència de Catalunya. Sota aquesta premissa, Alfons López Tena i Oriol Bertran van fer una crida perquè els catalans votin en clau clarament independentista.
I des del govern espanyol, el president Mariano Rajoy no va fer ahir cap declaració sobre aquest avançament electoral. Alguns dels seus ministres sí que ho van fer. Per exemple, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va expressar el seu respecte a la convocatòria de Mas, però va afegir que no és moment de convocar unes eleccions quan són els dirigents polítics els qui han d'exercir una responsabilitat que no es pot passar, va dir, al poble abans d'hora.
La ministra de Foment, Ana Pastor, considera que estem en un moment en què ha de prevaldre l'interès general sobre els interessos partidistes i tots hauríem de mirar pel futur d'Espanya i pel futur de tots nosaltres. Una declaració similar la va fer la titular de Sanitat, Ana Mato. El ministre d'Indústria, José Manuel Soria, va reconèixer la potestat del president de la Generalitat per decidir sobre la celebració dels comicis a Catalunya, però va afegir que ara hi ha problemes més importants.
L'endemà de fer públic que rebutja la vicepresidència segona del Parlament, el diputat socialista Joaquim Nadal va explicar ahir els motius. Va dir que renuncia a participar qualsevol ombra que ell pogués quedar-se per inèrcia o per interès.
Les explicacions de Nadal arriben coincidint amb la decisió d'Higini Clotes, l'actual vicepresident segon de la cambra, que deixa el càrrec encara que el seu company de partit no l'hagi acceptat. Clotes ja va mostrar el seu malestar quan el partit li va demanar que deixés el càrrec a la mesa perquè el pogués assumir Nadal.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va confirmar ahir que el fons de liquiditat per a les comunitats autònomes estarà disponible aquesta mateixa setmana.
Un cop les comunitats n'hagin fet la petició formal i de moment Catalunya, la Comunitat Valenciana i Múrcia ja han anunciat que ho faran, Hisenda l'avaluarà i s'haurà d'aprovar en el Consell de Govern de cada comunitat. Tindran fins a 18.000 milions d'euros disponibles, 8.000 dels quals els aporten els bancs, 6.000 més provenen d'un crèdit de loteries i la resta correspon al tresor.
I el nou director musical del Gran Teatre del Liceu, el mestre Josep Pons, ha presentat un ambiciós projecte artístic que es veurà alentit per les retallades pressupostàries i els acomiadaments, ja que en aquests moments hi ha 30 places vacants a l'orquestra que no s'han cobert i que suposen gairebé un terç dels músics.
Pons ha assumit que arriba al Liceu en el pitjor moment de la seva història recent, però ha explicat el disseny d'una espècie de prestatgeria que s'anirà omplint a mesura que la situació econòmica millori. Pons va deixar l'Orquestra Nacional d'Espanya de Madrid per comandar l'orquestra i el cor del Liceu per portar-los a l'excel·lència artística i convertir-los en els pilars del teatre fins que acabi el seu contracte la temporada 2015-2016.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat d'aquest dimecres. La concentració de milers de persones que volien envoltar el Congrés dels Diputats ahir a la tarda per protestar contra la classe política, els diputats i el govern, es va acabar amb greus aldarulls. Hi va haver en total 64 ferits i 28 detinguts després de diversos enfrontaments entre la policia i els manifestants.
Segons dades de la delegació del govern a Madrid, unes 6.000 persones van secundar la crida que pretenia envoltar la Cambra Baixa i reclamar la dissolució de les Corts, la dimissió del govern espanyol i la convocatòria immediata d'eleccions. El desplegament policial, que es va acabar a la una de la matinada, comptava amb 1.300 agents amb gossos, tanques i una trentena de furgons policials. Després de diverses càrregues, els antidisturbis van fer diverses detencions a la zona de la plaça Neptuno, que es va evacuar a partir de les 9 de la nit. Dels ferits, 16, entre els quals 4 policies, van ser traslladats a centres hospitalaris per talls i per contusions. Un dels ferits es troba en estat greu. Tenia diagnosticada una patologia cervical prèvia i podria haver patit una lesió medul·lar a causa d'una caiguda o d'un cop.
La tarifa elèctrica d'últim recurs baixarà a partir de l'1 d'octubre al voltant del 2%, després que el cost de l'energia pel subministrament a tarifa ha baixat al 4,6% i després que el govern espanyol hagi dit que congelarà els peatges d'accés.
El cost de l'energia suposa aproximadament el 50% de l'atur, a la qual estan acollits uns 20 milions de consumidors. L'altra meitat correspon als peatges d'accés, amb els quals es cobreixen costos regulats com el transport, la distribució, els ajuts al carbó, els interessos associats al dèficit de tarifa o les primes a les energies renovables. Fa poc el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, va avançar que el govern espanyol no pujaria de cara a la revisió de l'octubre la part regulada del rebut del subministrament elèctric, els anomenats peatges.
Us expliquem també que els 5 incendis que afecten les comarques de Los Serranos i la Vall d'Albaida al País Valencià ja estan estabilitzats, segons el Centre de Coordinació d'Emergències.
L'incendi que es va declarar diumenge passat al terme de Xulilla ha arrasat 5.500 hectàrees de massa forestal de 6 termes municipals. No hi ha dades de l'incendi de Riba-roja, de Túria i de Vilamaixant, que es van declarar dilluns, ni tampoc dels fons de Benicolet i Benissoda, declarat aquest dimarts. Cap dels focs s'ha donat encara per controlat per la persistència del vent que bufa amb força i que podria revifar alguns focus. Per això, una part important de les feines dels equips d'emergència se centra ara a refrescar les zones ja calcinades per evitar que qualsevol espurna torni a cremar.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha parlat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York. Rajoy ha anunciat que crearà una autoritat fiscal independent per controlar el dèficit de totes les administracions. D'altra banda, el president espanyol ha llançat oficialment la candidatura d'Espanya per un lloc no permanent en el Consell de Seguretat de l'organisme de cara al bienni 2015-2016. En aquest discurs, davant l'Assemblea de l'ONU, Rajoy ha engegat la campanya per ocupar un d'aquests dos seients. Al marge d'aquesta qüestió, en el discurs, Mariano Rajoy també ha demanat al Regne Unit que reobri amb Madrid el diàleg sobre Gibraltar i ha reclamat el paper d'Espanya per aportar solucions als problemes. Concretament ha dit que Espanya pot continuar desenvolupant en el si del consens un paper actiu en la recerca de solucions a problemes comuns. I precisament la crisi de Síria i el programa nuclear iranià són dues de les qüestions globals que es tracten en l'Assemblea de les Nacions Unides que es va obrir ahir a Nova York i participen més de 120 caps d'estat i de govern.
Entre ells s'hi troben el president dels Estats Units, Barack Obama, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Obama ha participat a l'Assemblea General de l'ONU en una visita a llampec, ja que com a candidat a la reelecció el president dels Estats Units està centrat ara en la campanya. Rajoy ha comparegut per primera vegada davant l'Assemblea, on defensa la candidatura de l'Estat espanyol al Consell de Seguretat. L'Estat competeix amb Turquia per aquesta plaça. Tots dos països hi opten com a impulsors del projecte de l'Aliança de Civilitzacions. Mentrestant, l'organització humanitària Save the Children ha advertit que els nens sirians són les grans víctimes del conflicte i que estan profundament traumatitzats en ser testimonis de tortures, morts i altres atrocitats comeses en el conflicte bèl·lic a Síria.
I el Tribunal Suprem francès ha confirmat la sentència que el 2010 ja havia condemnat la petrolera Total i altres societats per l'enfonsament de l'Erika davant de les costes de la Bretanya francesa l'any 1999.
La petrolera, primera empresa francesa en capitalització borsària i propietària del cru que transportava el vaixell, va ser condemnada a una multa de 375.000 euros per un delicte ecològic i a pagar indemnitzacions per 200 milions d'euros als municipis afectats. La sentència va considerar fa dos anys que Total va contractar un vaixell massa vell i en mal estat i no es va preocupar de la seva seguretat i, per tant, va cometre un delicte d'imprudència. La petrolera va recórrer davant del Suprem en considerar que la jurisdicció francesa no era competent, un argument que comptava amb el suport del Ministeri Públic. Ara, però, el tribunal l'ha rebutjat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, ahir al migdia es va completar la renovació de l'equip tècnic de natació sincronitzada espanyola, encapçalat per Esther Jaumà, seleccionadora, i Gemma Mengual, assessora artística. Mentrestant, la polèmica sobre una carta de 15 antigues nedadores criticant els mètodes de l'època d'Anna Terrés va sortir també a la taula de la presentació.
Fernando Carpena, president de la Federació Espanyola de Natació, va explicar que la millor forma de tancar tots els assumptes que van envoltar la sortida de Terrés de l'equip doncs s'han de resoldre en l'àmbit privat.
De fet, va dir que els criteris per al relleu havien estat esportius i no pas personals. En futbol, el Barça va tornar als entrenaments ahir després de 3 dies de festa. Tito Vilanova ja comença a preparar l'enfrontament previ al Clàssic, aquest proper dissabte contra el Sevilla, al Sánchez Pizjuán.
Adriano no està descartat per al partit contra el Sevilla, però aquest dimarts es va entrenar al marge del grup. Sí que hi van participar els jugadors del filial, Tello i Sergio Roberto.
A hores d'ara continua sent una incògnita si Rafa Nadal estarà en condicions de jugar a la final de la Copa Davis contra la República Txeca, a Txèquia, del 16 al 18 de novembre.
Nadal prioritza el seu genoll que des de Wimbledon el juliol li impedeix jugar. Després d'haver-se perdut l'Open dels Estats Units i les semifinals de la Davis, el tenista té clar que fins que no deixi de tenir dolor no tornarà a jugar.
I en bàsquet, el Barça Rigel i el Fiat Joventut jugaran avui la final de la Lliga Catalana. Els de Xavi Pasqual es van imposar ahir per 80-60 al Força Lleida en la primera semifinal i la penya va superar en la segona per 88-80 la Sígnia Manresa.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'actualitat. El secretari d'Estat del Vaticà, Tarcisio Bertone, va rebre ahir al monestir de Pedralbes de Barcelona el quart premi Comte de Barcelona, de mans del rei Joan Carles. El cardenal Bertone va agrair el guardó en un discurs gairebé totalment en català i va refermar la importància que té la diplomàcia de la Santa Seu per treballar a favor de la pau i la defensa de la vida arreu del món. El rei d'Espanya va lliurar el premi a Bertone i va elogiar la capacitat del secretari d'Estat del Vaticà per construir ponts entre els països i per lluitar en favor de la justícia. El cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va destacar en la seva intervenció la vida del secretari d'Estat, sobretot la seva vocació de salesià. L'arcabisbe de Barcelona va explicar la importància de la doble vocació del cardenal Bertone com a diplomàtic i sacerdot.
També us expliquem que la comunitat de monjos de Montserrat vol oferir periòdicament la possibilitat de donar a conèixer la vida monàstica a través de caps de setmana temàtics escampats al llarg del curs. El primer d'aquests caps de setmana tindrà lloc del 23 al 25 de novembre i està adreçat a homes d'entre 18 i 35 anys amb inquietuds espirituals que tenen la possibilitat de descobrir dins, sempre des de dins, la vida monàstica que es viu a Montserrat. Els interessats a participar-hi han de trucar al telèfon 93-877-7765 o bé escriure un correu electrònic a l'adreça montserrat.osb@gmail.com.
I la reunió del Consell de Conferències Episcopals Europees tractarà a partir de demà els reptes de futur a nivell social i espiritual. La unió d'aquests dos aspectes tindrà igualment molt present l'esforç per a la nova evangelització que el Papa Benet XVI ha iniciat. La trobada tindrà lloc a la localitat suïssa de Sant Gallen. Aquests aspectes que els bisbes europeus analitzaran seran la llibertat religiosa, la persecució dels cristians al món i l'actualitat econòmica de la Unió Europea. La trobada comptarà amb la presència del cardenal Marc Olet, prefecte de la Congregació dels Bisbes. passen 4 minuts i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. El Punt Avui obre amb una frase d'Artur Mas ahir en el debat. És l'hora d'exercir el dret a l'autodeterminació. I apareix també un gran titular, 25N. El diari Ara, naturalment, sobre aquest tema també. Plebiscit 25N és el titular. La Vanguardia, eleccions 25N, parla Catalunya, així titula en portada. I el periòdico, Mas es llança.
Repassem altres diaris, en aquest cas de la premsa espanyola. El País, Mas planteja l'autodeterminació. El Mundo, Mas fuig de la crisi demanant un mandat per l'autodeterminació. L'ABC, Mas avança les eleccions per alimentar la seva quimera sobiranista. I la Razón, 25S, dos punts, cop a la democràcia.
Cada dimecres, al Primer Cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Primera parada, plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible, amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament. ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
El dijous 4 d'octubre, apunta't a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Una nit al Palau de Congressos de Catalunya que ens unirà a tots en pro de continuar amb el missatge als nostres mitjans. Amb sopar, rifa, subhasta, la presència de l'alcalde Xavier Trias i el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Xistac, entre altres personalitats, i l'actuació de Marina Rossell. Fes la teva reserva al 93 409 27 70 o amb un mail a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine. El Primer Cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem de problemes a les rondes de Barcelona, avui molt plenes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, en totes dues direccions, de fet, però a més també parlem d'aturades importants a vies com l'autovia A2, entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant el cinturó del litoral, entre la zona de Sant Joan d'Espí, gairebé el nus del Llobregat d'entrada a Barcelona. La B23 és una altra via amb molt trànsit entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal. Passa el mateix amb la C58 i l'autopista del Vallès. Sortint de Barcelona, retencions entre el Nus i Ripollet en aquesta C58, en aquesta autopista del Vallès. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, atenció d'advertir els usuaris de ferrocarrils de la Generalitat, concretament de la línia Llobregat-Anoia, que en aquests moments, per avaria de subministrament elèctric, les freqüències de pas dels trens no són les habituals, estan alterades. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona de moment circula amb normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. La jornada comença amb força nuvolositat, sobretot al terç oest i terç nord de Catalunya, i amb precipitacions que estan sobretot afectant amb ruixats dispersos i de caràcter feble a punts del Pirineu Occidental i també del sud del Segrià i la Terra Alta, és a dir que pràcticament ja estan a tot l'oest de Catalunya i avançaran de mica en mica, afectant sobretot durant el matí i fins a l'inici de la tarda a punts tant del terç nord com del terç oest, tot i que de forma doncs molt més aïllada, no es descarta que puguin arribar d'altres punts del país. En qualsevol cas, al llarg de la tarda aquestes precipitacions desapareixeran i començaran a obrir-se clarianes molt ràpidament d'oest a est. Ràpidament el cel doncs quedarà força net cap al final de la jornada i parlarem de temperatures que tendiran a baixar. Les mínimes en conjunt han estat una miqueta més elevades, però les màximes i la resta de temperatures al llarg de la jornada tendiran cap a la baixa. Parlem de temperatures que sobretot a punts on el cel ha estat més cobert de matinada, és a dir, a punts del Pirineu, a punts del terç nord i especialment a punts del terç oest i a ponent, les mínimes han pujat entre 2 i 3 graus de mitja. Parlem, per exemple, de temperatures a primeres hores, a les mínimes de 11 graus a Girona, la més baixa, 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona i 14 a Lleida. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Sens dubte, la notícia política i social de les últimes hores és la convocatòria d'eleccions anticipades per al 25 de novembre. En el debat de política general, però, entre moltes altres qüestions, també estan sortint temes educatius. Avui volem parlar d'educació, perquè pares, professors i polítics han posat aquests últims dies el crit en el cel davant el projecte de reforma educativa que el govern espanyol aprovava divendres passat. Des del sindicat USTEC, per exemple, majoritari entre el col·lectiu docent a Catalunya, la seva portaveu Rosa Canyedo, ell es referia a les mesures anunciades pel ministre José Ignacio Wert, qualificant-les de decisions de poder i control ideològic sense cap finalitat pedagògica, i va afegir que no ajuden a millorar absolutament res. Parlem amb Rosa Canyedell, portaveu del sindicat USTEC, majoritari entre el professorat a Catalunya. Senyora Rosa Canyedell, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, li faig una pregunta una mica obligada per l'actualitat. Quina valoració fa l'USTEC i, segons vostè, també el sector educatiu de la convocatòria electoral avançada en aquest moment tan, tan complicat que vivim a Catalunya?
Bueno, això és un moment molt complicat i la veritat és que només falta, encara ho compliquem més, però en tot cas aquí estan. I de totes maneres, com a sindicat, tampoc volem entrar en aquest moment, en aquesta polèmica.
Per tant, abans i després de la convocatòria electoral, vostès, juntament amb la comunitat educativa i altres sindicats, continuen treballant per la bona qualitat de l'ensenyament i protestant, si cal, no?, per determinades mesures. Què és el que es prioritzen vostès per aquest curs?
Bé, nosaltres aquest curs, seguint una mica el curs anterior, creiem que el més greu són les retallades a l'ensenyament públic. O sigui, de fet, aquest any a més hi ha una novetat que està creant molt de malestar en els centres i que fa difícil que el professorat pugui fer bé la seva feina, i és la qüestió de les substitucions. O sigui, com ja molta gent sap, aquest any quan un docent es posi malalt, un mestre o un professor o professora, doncs la substitució no arriba fins passat 10 dies. Això vol dir que els centres, les escoles i els instituts es queden 10 dies sense aquell professor o professora, o dos o tres, o els que siguin, que s'hagin posat de baixa. Això, evidentment, crea molt de problema perquè no permet donar una atenció com nosaltres creiem que es mereixen els nostres alumnes. I, a més, aquest substitut, quan arriba, li han canviat també les condicions laborals i no treballa al 100% i no li paguen al 100%, la qual cosa vol dir que també hi ha tasques que feia el mestre que s'ha posat malalt, que la substitució que ve no pot fer perquè li han retallat tant la jornada com el salari. Són dos novetats que d'alguna manera estan fent molt de mal en aquest moment als centres, més enllà de que, evidentment, s'han augmentat el nombre d'alumnes per aula, s'ha augmentat l'horari del professorat, s'ha rebaixat el salari. Vull dir que són qüestions totes que el que estan fent realment és atacant a la qualitat de l'educació pública.
Hi haurà mobilització independentment d'aquest període preelectoral i electoral?
Bé, nosaltres el que esperem, i sobretot si hi ha eleccions, que el nou govern tiri enrere aquestes mesures i que realment hi hagi una defensa de l'escola pública, que creiem que és realment cabdal per a l'educació d'aquest país.
Bé, tot agraint la seva presència en directe, li volia fer una última pregunta a Rosa Canyadell, portaveu del sindicat USTEC, majoritari entre el col·lectiu docent a Catalunya. La reforma educativa del govern espanyol tindrà incidència dintre d'aquest clima social de protesta a Catalunya?
Pues és molt probable que sí, perquè el que passa és que s'ha de veure com acaba i s'ha de discutir, però primer que és del tot inoportuna, o sigui, en aquest moment de retallades només falten més canvis. L'educació, de fet, sempre ha necessitat calma, poder fer les coses i repetir-les i millorar-les, i últimament sembla ser que les nostres administracions l'únic que s'han fet és canviar coses, i cada vegada pitjor, a més, però el que sí que és veritat és que més que una reforma sembla una contrarreforma. Vull dir que no hi ha mesures pedagògiques, no enfronta ni al fracàs escolar ni a l'abandó prematur, i en canvi hi ha mesures de control, per un cantó, o sigui, més avaluacions, menys percentatge de currículum que decideixen les autonomies, i a més és més segregador, o sigui, imposa moltes més avaluacions externes, centralitzades, revàlides estatals, o sigui, gairebé sembla que tornem a èpoques predemocràtiques.
Moltes gràcies, senyora Rosa Canyadell, portaveu del sindicat educatiu USTEC, que vagi bé el curs pel bé de tots, i també que aquesta educació, que és central en el nostre progrés i el nostre futur, tingui la màxima qualitat possible, malgrat el difícil moment que vivim. Fins una altra, bon dia.
Aquí ho esperem, gràcies.
Adéu-siau. Ara mateix els titulars amb el Gerard Carrión i de seguida la tertúlia.
Hola, bon dia. El president Artur Mas va ser aquest dimarts fidel al guió de les darreres setmanes i va presentar l'avançament electoral el 25 de novembre com un plebiscit sobre l'autodeterminació de Catalunya, just allò que no permet l'ordenament jurídic espanyol. La policia espanyola va carregar ahir amb duresa, amb porres i pilotes de goma contra els milers de persones, 6.000 segons la delegació del govern espanyol a Madrid, que durant tota la tarda i el vespre d'ahir es van manifestar a prop del Congrés dels Diputats. El resultat va ser de 28 detinguts i 64 ferits. Uns 1.300 antidisturbis van blindar l'accés al Congrés dels Diputats i van carregar contra els manifestants. I en clau econòmica, una vegada més, el dèficit de l'Estat torna a pujar i allunya l'objectiu compromès en Brussel·les. Segons les dades que ha fet públiques el Ministeri d'Hisenda, a finals d'agost els números vermells ja representen el 4,77% del producte interior brut, la riquesa que genera l'economia espanyola. I el nou director musical del Gran Teatre del Liceu, el mestre Josep Pons, ha presentat un ambiciós projecte artístic que es veurà alentit per les retallades pressupostàries i els acomiadaments, ja que actualment hi ha 30 places vacants a l'orquestra que no s'han cobert i que suposen gairebé un terç dels músics.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. El filòsof veritable és aquell a qui li agrada contemplar la veritat. Plató. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts de 2:15 abans de començar la tertúlia. Us recordem que aquesta setmana Ràdio Estel us ofereix una entrada doble per l'espectacle Ainhoa Arteta al Teatre Cursal de Manresa. Els interessats heu de fer la vostra reserva entrant en la web www.radioestel.cat. www.radioestel.cat. És una entrada doble el que sortejarem dilluns vinent per a l'espectacle Ainhoa Arteta al Teatre Cursal de Manresa, dilluns a les 6 de la tarda és l'espectacle. I un dia més també us recordem que tenim en marxa la preparació del sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana aquesta nit, que pot ser molt important per a tots nosaltres, comptant amb la vostra presència. Per reservar plaça en aquest sopar podeu trucar-nos al 93 409 27 70, 93 409 27 70. El sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana començarà 8:45 el 4 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya. Tindrem moltes personalitats que ja han confirmat la seva assistència, com l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'expresident Jordi Pujol, la seva esposa Marta Ferrusola, i tots presidits naturalment pel cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la nostra fundació, Lluís Martínez Sistac. Us esperem a tots. Feu un últim esforç. Pel preu de 45 euros ajudeu aquests dos mitjans si els feu vostres. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Saludem els que formen part avui de la taula de comentari de l'actualitat. Tenim amb nosaltres Joan Pallarès, que és el delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i també col·laborador d'aquesta casa. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Estupendo.
Després de la convocatòria electoral, avui parlarem de moltes coses.
Sí, avui tenim tema.
I tant. Sempre tenim temes, però avui sembla que n'hi ha un sobre els altres. I des de Girona comptem avui amb la presència de Pere Micaló, que és el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, el CIERC. Senyor Micaló, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I també ens acompanya l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
Parlem de l'avançament electoral el 25 de novembre. Notícia que era esperada, però potser no era esperat que ho digués tan aviat, als 3 minuts de començar el discurs que obria el debat de política general al Parlament.
Bé, això se'n diu no marejar la perdiu, no? Una cosa volia constatar, i és que avui són dos a Girona i un aquí a Barcelona, i deuen començar a canviar les coses, perquè veig que la descentralització ja comença a ser una
Joan,
realitat.
Joan, no siguis envejós.
Ja comença a ser una realitat. Ja comencem, diguéssim, a ser proporcional.
Ja és descentralitzat.
O sigui, no és tant centralisme a Barcelona, diguem,
Exactament.
Mirin, si no som centralistes, que el dia de la Mercè vam fer programa, perquè sabíem que la majoria de Catalunya era dia feiner. Dilluns.
Molt bé, molt bé.
I a més, descentralitzats ja ho estem fa molts anys, perquè tenim a Girona, a la Seu d'Urgell, a Tarragona, i si poguéssim seríem a més llocs. Bé, senyors, la convocatòria electoral, senyor Micaló, senyor Noguer, des de Girona.
Bé, el fet de que hi hagi hagut anunci d'eleccions anticipades, d'entrada no ha estat una sorpresa, perquè ara ja feia uns dies que es deia, i ha estat confirmat, no? I sembla que era una necessitat per diverses raons, el mateix president Mas ho ha dit, i per tant tampoc és novetat el fet de que la manifestació de l'11 de setembre va suposar un impuls molt important, i alhora també la negativa de Rajoy de voler negociar el pacte fiscal. També hi ha la qüestió de que Catalunya necessita aprovar uns nous pressupostos i que s'hauria pogut aconseguir amb molts esforços, però que potser no era tan fàcil, perquè aconseguir ara el suport del PP era impossible i dins de Catalunya tampoc era senzill aconseguir aquesta majoria pels pressupostos. I eren allargant una situació que dona una mica la sensació d'agònica després de les circumstàncies actuals, no? Hi ha hagut un canvi important després de la manifestació de l'11 de setembre i ara sembla que calia una actuació ràpida. Però bé, després podem seguir parlant sobre aquesta qüestió perquè potser l'actuació haurà de ser molt ràpida, ara en 2 mesos, tota la feina que gira, no?
Sí, tant que sí, als partits polítics, també en la preparació de les eleccions. Senyor Micaló, de la notícia principal.
Sí, no, també constatar que comencem amb la manifestació, després la negativa de Rajoy, per tant, doncs, ja són les dues causes que desencadenen doncs, la decisió d'Artur Mas. Aquí també hi ha probablement el moment històric que en Josep Maria comentava, la impossibilitat dels pressupostos. Això, certament també hi ha l'altre factor i és el desmembrament del Partit Socialista. Això també és un factor que ajuda a que Artur Mas digui ara és el moment, llavors bé, hi hauria més coses.
Sí, aquesta és una qüestió curiosa, és a dir, les eleccions teòricament es convoquen per interès de tots. El president té la potestat reservada a ell només de fer aquesta convocatòria, però clar, tots pensem que ho fa pensant en el bé de tots i no en l'interès del seu partit. Potser sí, dir obertament això...
Fins i tot, sí, però fins i tot fixeu-vos que la primera idea podria ser que ara hi ha una empenta forta amb tot el que està passant i per tant que d'aquesta manera ell garanteix tornar a ser president, però alhora anuncia que si s'aconsegueixen els objectius que pretén en una legislatura, ell no es tornarà a presentar.
No.
Per tant, vol dir que si ara allargués l'actual 2 anys més...
Si s'assoleixen, ja no es torna a presentar. Sí?
No, dit exactament això.
Perdoni, senyor Noguer, que li qüestiona el senyor Pallarès.
Ara, clar, és el que he entès.
No es tornarà a presentar a president de la Generalitat.
Home, esclar, ja em refereixo a això. A què vols dir que pot ser alcalde, pot ser moltes altres coses?
O president de la República. De segones, no, de primeres, la Generalitat, és a dir, un
organisme que ja deixaria d'existir.
Molts esperem que deixi d'existir.
Seria el govern, en tot cas, seria l'executiu. Seria l'executiu i després hi hauria president de la República o reietó. No sé, depèn si tenim monarquia o república.
No fa falta que sigui presidencialista, hi ha molts models de república.
Ja no parlarem del model suposat d'un estat català.
Més tard, no?
Sí, ara això moment, mateix.
Ara no
de moment hi ha unes eleccions a davant. En Mas, penso que per tenir legitimitat després de les eleccions no es pot quedar amb pocs vots. Ha de tenir molt de suport. Ha de buscar suports possibles a través, probablement, d'Esquerra Republicana. No sé Iniciativa què jugarà aquí. No sé què passarà amb el PSC versió catalana, PSOE versió espanyola. Aquí hi ha tot un moviment de forces que estaria d'acord amb el que deia Josep Maria, que hauran d'anar molt de pressa a prendre determinacions als mateixos partits. El que sí que està clar és que penso que d'ençà de la manifestació de l'11 de setembre es va mobilitzar un col·lectiu de gent que probablement no anessin a votar, un col·lectiu de gent entre 18 i 35-40 anys, no només a la manifestació de Barcelona, sinó a les altres manifestacions que va haver-hi al llarg del dia a Catalunya, doncs també es va veure doncs, aquest col·lectiu de gent que s'han mobilitzat per això i probablement que aquests doncs, iran a votar.
I potser eren alguns antics abstencionistes, vol dir vostè?
Sí.
Bé, doncs veurem això si es confirma en la participació, que va ser d'un 59% en les últimes eleccions, molt baixa, tot i que potser més alta del que es preveia.
Jo penso que en aquest sentit, a veure, aquest col·lectiu mobilitzat, el per dir-ho ràpidament, el Partit Popular no ha tingut aquí a Catalunya un espai de manifestació públic doncs, per mobilitzar gent. En canvi, les altres forces doncs, sí que l'han tingut i penso que això serà aprofitat.
No, alguns l'han desaprofitat per això, com el PSC, que autènticament li ha agafat més a contrapeu, ja no li pot haver agafat aquestes eleccions, pràcticament amb un partit desfet, sense orientació, Cosa que, en canvi, per exemple, un altre partit d'esquerres com és Iniciativa, en els últims moments ha sabut saltar el barco i agafar una orientació, jo crec que ben explicada i ben clara.
Veurem si això es nota després en el resultat.
Senyor Nogué. Crec que hi ha una qüestió que ara m'interessa especialment, que és parlar precisament d'aquestes eleccions del 25 de novembre. No? I dic això perquè penso que són unes eleccions totalment diferents a les eleccions que hi havia hagut fins ara. Perquè, malgrat ser una convocatòria d'eleccions a Parlament i, per tant, nou govern de Catalunya, tenen alguns elements importantíssims, i és aquest caràcter plebiscitari i, alhora, aquesta legitimació d'allò que s'haurà de fer durant la legislatura. Per tant, espero que ens trobem davant d'una campanya electoral totalment diferent del que havia estat fins ara, que de debò hi hagi programes dels partits que siguin ben elaborats i que donin una informació certa i acurada d'allò que vol fer el qui es presenta, perquè, és clar, si s'ha de legitimar un què fer, com fer-ho i on arribar, ha de quedar molt clar en aquests programes electorals. Perquè, és clar, no serà un referèndum només s'hagi de dir sí o no, sinó que el fet d'escollir una determinada opció política voldrà dir decidir sobre un camí, sobre un què, un com, un quan i on arribar.
Vostè reivindica allò que molts ciutadans ja diuen, que hi hagi més claredat en els programes electorals.
És que ara serà imprescindible. Ara serà imprescindible perquè, si no, aquestes eleccions no hauran servit per res, per entendre'ns. Només per aconseguir que una legislatura s'hagi acabat i en comenci d'una nova, però estaríem allà mateix.
És que ara la gent té la sensació, amb aquestes eleccions tindrà la sensació que s'hi juga alguna cosa, que va alguna amb ells. Jo crec que per això la participació serà molt més alta, bastant alta, però és que la gent ara té la sensació que decideix alguna cosa, tindrà la sensació aquesta. No com fins ara, que durant diverses legislatures ha tingut senzillament la sensació que la continuïtat, és guanya qui guanya i faran el que voldran.
Sí, és una mica el que expressaven molts abstencionistes. Vaja. Senyor Micaló.
Sí, en els programes penso que cada vegada se'ls demana més als polítics que abandonin els grisos, que es posin en una postura de blancs i negres. Llavors, jo penso que durant tota aquesta campanya sortiran unes veus de por, de què passarà si... Els partits penso que han d'explicar molt bé una argumentació consistent tot el tema econòmic, és a dir, la independència de Catalunya, què suposaria a nivell econòmic. Ahir el president va donar algunes pistes, penso que s'ha de contrastar molt bé la por que iran a sembrar alguns col·lectius. Aquí personalment, no sé si tornarà a relliscar el rei o no tornarà a relliscar, no ho sé. No sé si hi haurà algun militar que relliscarà o no. En tot cas, són temes incontrolables. Però sí que preocupa que durant els 15 dies de campanya o abans d'aquests 15 dies, que sortiran alguns fantasmes que iran a sembrar por en el conjunt de Catalunya.
Bé, sí, ja l'estan sembrant, per exemple, allò que qui cobrarà les pensions en un cas d'una independència, això ja és la por aquella dels ballets, de que cuidado que no cobrarà la pensió, que això ja venia del franquisme, no? A compte que no sé què, que si no, igual et treuen la paga, no? Bé, doncs això ja s'està explotant, com la por aquesta de que no serem europeus. Escolti, immediatament, tal com està muntada la cosa, és que Catalunya ja entra a formar part, és a dir, es subroga el tracte en la Unió Europea. Després es veu en quines condicions, però d'entrar automàticament continuem pertanyent a la Unió Europea, no tenim per què abandonar-la. Doncs bé, coses d'aquestes, això ens va. I perdona un moment, Ignasi, si realment el PP fos mitjanament intel·ligent, sabria desmotivar a la gent que ara s'ha mobilitzat. I ho sabria fer-ho fent tota una sèrie de gestos, com per exemple, que és el TAP, l'estat espanyol és el TAP, perquè el català sigui reconegut a Europa, per exemple, donant via lliure així, començant a donar via lliure a tota una sèrie de coses, cedint en tota una sèrie de coses, però que això no té cap intenció, perquè prefereixen ofegar-se abans de que concedir res, allà ells.
Avui la tertúlia la compartim amb l'historiador Joan Pallarès, amb el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló, i amb l'economista Josep Maria Noguer. S'ha parlat molt en les últimes hores del discurs d'Artur Mas ahir a l'obertura del debat de política general al Parlament, i també s'han dit moltes coses del paper de Mas aquests últims dies com a president català. S'han dit coses en clau d'elogi i també en forma de crítiques i d'acusacions d'oportunisme o de voler dividir la societat catalana. Vostès quina opinió tenen del discurs i del paper del president de la Generalitat?
Home, jo crec que el que està més prudent ha sigut l'assessor d'imatge o l'assessor del senyor Rajoy, no? És a dir, que li ha dit cállate, Mariano, i almenys no ha fet cap declaració. Jo crec que això autènticament ha sigut el més favorable que podia fer amb aquesta ocasió. Per un altre cantó, hi ha hagut unes crítiques d'aquelles desaforades i desencertades, altre cop ja començant a escampar la por, per descomptat, però jo, sobretot, amb aquestes valoracions polítiques que s'estan fent del discurs del senyor Mas, sobretot hi trobo a faltar una figura que en aquests moments jo crec que donaria molt de joc altre cop a la política catalana, i és la figura d'en Carod Rovira. Autènticament em sap molt greu que en aquests moments estigui retirat de la política, perquè en aquesta situació seria un dels homes que necessitaríem.
Doncs... Bé, jo, aquesta qüestió de Mas, penso que ha sabut ser un gran estratega i aprofitar una oportunitat que podia haver agafat uns caires molt diferents. Ha sabut posar-se líder d'una situació que inicialment no estava encapçalada per ell ni estava encapçalada per cap partit polític. Fixeu-vos que el detonant de tot això ha estat la manifestació de l'11 de setembre, que no estava convocada per als partits polítics, que els partits polítics anaven una mica a segona fila, i que fins i tot el lema no era el que havien decidit ni proposat els partits polítics. Per tant, no era un lema de consens polític. I, en canvi, s'ha convertit ara en un afer polític liderat per Mas. Per tant, jo penso que aquí hi ha hagut una gran estratègia i ha demostrat una gran capacitat en una situació en la qual podia haver agafat caires molt diferents, això, no?
Inclús convencent els seus propis companys de coalició.
Sí, sí. No, i persones que de cap manera havien votat mai Convergència i Unió. Vull dir que ara se li reconeix un lideratge que després veurem això de quina manera, a veure com cristal·litza, no? Perquè clar, no ho està pas, sap? Perquè d'alguna manera sembla que ell pensa ara que tindrà una majoria absoluta i que li permetrà tirar endavant el projecte que proposi. Però bé, això serà per veure, perquè és clar, els interessos dels partits seran aquí. Hi ha, per una banda, què ha de passar amb Catalunya i la relació Catalunya-Espanya, però per altra banda, després, qui ho ha de governar tot això? I els partits, per molt que puguin coincidir amb un interès concret de relació entre Catalunya i Espanya, no coincideixen sobre qui ho ha de governar, i cada partit voldrà ser diferent per tal de que no quedi tot en un mateix paquet i que, per tant, llavors no pugui haver un partit que no sigui Convergència i Unió que governi. No sé si m'explico.
Sí, senyor Miquel. El discurs del president va ser brillant, no dic res de nou. Va precisar fins on podia precisar, penso que és bo, i ja que en Joan treia el tema d'en Carod, a veure, no sóc massa fan, diríem, del senyor Carod. Va governar i la història, doncs, no sé si el deixa massa bé. En tot cas, aquí sí que el senyor Mas ha hagut de, diríem, d'entendre's a dins la seva coalició perquè el senyor Duran, doncs, mogués també fitxa. I penso que hauríem de recuperar l'esperit dels polítics de la transició, del principi de la transició. I la figura que em falta, jo, si me permeteu, no seria tant la d'en Carod, sinó la d'en Roca.
Bé, doncs hi ha noms que lliurement vostès poden proposar, almenys com a exemples, sí, encara que no tornin.
Faria la mateixa intervenció que el senyor Micaló, però en sentit contrari, on diu ell Carod, diria Roca, i la faria exactament idèntica.
Però Joan, no me'ls posis al mateix sac.
Home, van viure en primera línia moments diferents.
Són dos diferents, pesos pesants, eh? És a dir, això, són dos animals polítics, és a dir, mai millor dit, amb tot el carinyo a la paraula animal,
sí.
I autènticament qui ha demostrat que no ho pensava és en Mas, que autènticament també, doncs, és un animal polític. Vull dir, té una talla que pot deixar petit el seu antecessor Pujol.
Ui, no, home. Bueno, són molt diferents, són circumstàncies molt diferents.
Sí, circumstàncies que hagués pogut arribar molt abans, possiblement, si el senyor Pujol no hagués estat 23 anys al cap de la...
Bé, ara no,
que tinc
no
la sensació rànquings. De trobar-nos de nou davant una nova transició. O sigui, que tot allò que es va viure en la transició del franquisme a la democràcia, ara ens ho trobem de nou perquè estem davant d'una nova transició. O sigui que ha estat un final d'etapa, això, un final de l'estat de les autonomies, un final de tot allò que es va gestar i va culminar en el procés doncs, dels anys 77-79. No?
Jo voldria també manifestar que si bé en el clap de l'11 de setembre doncs, hi havia molta unitat de bandera, diríem, i que cada persona allà doncs, es manifestava per el que li semblava que es havia de manifestar, però que un sentiment comú podia ser doncs, el sentiment Catalunya, per dir-ho així, me fa por també com sabrem administrar això i com intentarem no trencar-ho, perquè som especialistes en trencar coses, també. Vull dir que com a país, quan ens hem sabut posar d'acord amb una sèrie de qüestions, després...
Sí, ja han vingut de fora a fer-nos-ho trencar.
Sí, o de fora o de casa mateix, no ho sé, perquè a vegades té posar-nos d'acord, fixeu-vos que en aquest país nostre doncs, l'esquerra ha estat dividida tradicionalment, i tots volen una sèrie de coses, però cadascú dins el seu costat i no em moguis d'aquí perquè no... jo és aquest la meva parcel·la. Sabrem tirar com a país tots plegats endavant i sabrem portar a terme això que el poble ens està demanant? No sé, me preocupa a mi. El problema no tant, també em preocupa el de fora, evidentment que sí, però com des de Catalunya mateix administrarem això?
Clar, és que estem d'acord sobre la Catalunya que volem. Esclar, aquí estem parlant només de que estem farts i, per tant, és de la relació Catalunya-Espanya i, sobretot, en qüestió econòmica. No? Però a partir d'aquí, definir quina Catalunya volem, fixeu-vos que hem passat per etapes ben diferents, perquè hem tingut etapes, doncs, l'etapa del tripartit, l'etapa actual política, la que hi havia d'abans del tripartit, i són Catalunyes força diferents. Per tant, no sé quina Catalunya és la que volem, si realment hi ha una unanimitat o un consens amb això.
Precisament és el que no volem, que no pas el que volem. I allò del contra Franco i uns mejor, doncs, que no caiguem en el mateix ara, en aquest moment.
Bé, senyors, veurem què passa el 25 de novembre. Tindrem ocasió d'analitzar més claus del que poden ser aquestes eleccions. Entre elles, el mateix escenari del nou Parlament, si hi ha majoria absoluta o si no, si Convergència es manté o què és el que passa. Però, senyors, en aquests 3 minuts no voldria passar per alt el que va passar, canviant radicalment de qüestió, al Congrés dels Diputats amb els indignats que havien fet una crida a encerclar la Cambra Baixa Espanyola. No se'n van sortir, hi havia un desplegament policial molt fort i va haver-hi al final, malauradament, aldarulls amb una 60 de ferits, un d'ells de gravetat, que esperem que no empitjori.
Sí, de totes maneres diu que hi va haver aldarulls perquè van tirar no sé què contra la policia, però jo les imatges que he vist per televisió només he vist la policia atonyant manifestants. Jo no he vist els manifestants primer agredir la policia, per tant...
Tampoc es
no
veu sé, totes les imatges.
Sí, permetin que ho dubti, no? És a dir, el que sí és cert és que era desproporcionat per 6.000 manifestants la força que van actuar i en la violència que van actuar. Vull dir, això és intolerable, vaja. Es queixen de la plaça Catalunya, de la càrrega de la plaça Catalunya, però és que, bueno, és que allò era la plaça Catalunya va ser la Mare Teresa de Calcuta.
Senyor, què en pensen? Ens queden 2 minuts, així poden, sí, anar, així poden
jo,
ser breus.
Sí, no, a mi, si em perdoneu, trauria una altra qüestió, que és el premi ahir al cardenal Bertone, que penso
sí,
que és també una gran notícia per l'Església i per Catalunya, perquè en els discursos el cardenal Bertone va fer també referència de refiló a la situació actual de Catalunya, i penso que això també és un aspecte molt important. I perdona que hagi girat full.
No, li agraeixo que ho hagi fet.
Em sabia greu que no sortís això, sí, perquè sí, per mi és molt rellevant.
Té tota la raó i ens agradaria que hagués sortit més estona, però li agraeixo que ho hagi tret, encara que sigui ara al final. Efectivament, Bertone és un gran pont entre l'Església Universal i Catalunya i ho ha demostrat aquests últims mesos.
I ara sembla que tenim un ambaixador dels Estats Units que també és bastant pont entre Estats Units i Catalunya, no? Perquè a mi em preocupa més que ens estimin Estats Units que no pas Europa, que Europa sempre ens ha fotut.
Bé,
però jo diria que és millor que ens estimi Estats Units i Europa i tothom que ens estimi, i fins i tot Madrid, que ens estimessin una mica més, també no estaria malament. No? Jo penso que el fet d'haver donat el premi al Bertone és una manera també de vendre Catalunya. A veure, aquest senyor quan parla no parla només dins l'Església, quan té saraus al Vaticà doncs també van més enllà de l'Església, i per tant penso que una persona així, en el moment que estem, que parlés amb els termes que va parlar, és un compromís per part de l'Església en el procés aquest de Catalunya.
Doncs ahir el quart premi Comte de Barcelona va ser lliurat pel rei Joan Carles al cardenal Bertone, en un lloc també molt emblemàtic a l'Església catalana, com és el monestir de Pedralbes, una joia de l'art, i on es van reunir doncs moltes personalitats de la societat civil i naturalment també de l'Església.
Sota el pes de la història.
I que el rei escoltés el que va dir el cardenal Bertone no li fa cap mal.
No, segur que no, i ni ens fa cap mal a nosaltres.
Bueno, gràcies. També, tampoc va comparegar el dia de la Sagrada Família.
Deixant de banda tot això, recordem que les protestes dels indignats, com es va veure ahir a Madrid, continuen vives, i és que certament amb la situació socioeconòmica que vivim i que pateix molta gent, doncs també no s'han de menys tenir aquestes mobilitzacions. Veurem com evolucionen. Gràcies, Joan Pallarès, i des de Girona, Pere Micaló i Josep Maria Noguer. Fins la propera, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Són ara mateix les 9, els titulars ens els porta el Gerard Carrion, després el comentari de Josep Maria Carbonell. Parlarem amb Francesc Rius, salesià i fundador de l'Escola Cristiana de Catalunya, que acaba de publicar el llibre Nova Evangelització en les Escoles Cristianes, i que es presentarà, per cert, dilluns vinent. I també parlarem de medicina natural i d'història i art. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. L'avançament electoral pel 25 de novembre ja és un fet. El president de la Generalitat, Artur Mas, va confirmar ahir la convocatòria d'eleccions anticipades només 3 minuts després de pujar al faristol per obrir el debat de política general, donant així, de fet, per acabada la que haurà estat la legislatura més curta de Catalunya. L'avançament electoral es planteja com un plebiscit sobre l'autodeterminació de Catalunya, just allò que no permet l'ordenament jurídic espanyol. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha llançat oficialment la candidatura espanyola per un lloc no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU de cara al bienni 2015-2016. Al seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU, Rajoy ha engegat la campanya per ocupar un dels dos seients reservats al bloc occidental i ha defensat que l'estat espanyol mereix entrar-hi per les seves contribucions a la pau i a la seguretat mundials. Els 193 membres de les Nacions Unides, però, ho hauran de decidir en una votació que tindrà lloc l'octubre del 2014. I de la plana esportiva, el Barça vol incorporar el brasiler Neymar el 2013, un any abans del que especifica el contracte privat que té firmat amb el jugador. La intenció és que l'estrella del Santos vesteixi de blaugrana abans del que està previst. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet hem d'advertir als usuaris de ferrocarrils de la Generalitat que en aquests moments, per avaria de subministrament elèctric, les freqüències de pas dels trens no són les habituals, estan alterades a la línia Llobregat-Anoia. Afegir que l'avaria d'un tren està també provocant demores a les línies del Vallès, que circulen en retard de fins a 10 minuts. La resta de transport públic de moment està circulant en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts de les 9, el comentari de l'actualitat avui ens el fa el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Ahir al vespre, el monestir de Pedralbes
El cardenal Bertone rebia el quart Premi Internacional Comte de Barcelona, entregat pel rei d'Espanya. Poques hores abans, i com ja s'havia anunciat des de diferents mitjans, el president de la Generalitat anunciava en el debat de política general del Parlament de Catalunya eleccions avançades pel 25 de novembre. El cardenal Bertone anava acompanyat, a més del nunci apostòlic, pel conjunt de bisbes de Catalunya i els cardenals Rouco i Cañizares. Totes les autoritats polítiques i partits majoritaris eren presents. La Fundació Comte de Barcelona, vinculada al Grupo Godó, promotor del premi, havia invitat, a més, una nodrida representació d'entitats culturals, socials i eclesials. L'acte va transcórrer al marge dels esdeveniments d'aquestes darreres setmanes. Tothom a la sala els tenia ben present, des de la manifestació de l'11 fins la carta del rei, fins la convocatòria d'eleccions. Però l'acte, majoritàriament en castellà, va seguir el guió. Reconeixement de l'Església per la seva tasca social, reconeixement del cardenal Bertone per la seva gestió al capdavant de la Secretaria d'Estat del Vaticà i record per les víctimes de les riuades del Vallès de fa 50 anys. Una música excel·lent va iniciar i cloure l'acte. Els assistents a l'acte seguien amb molta atenció les intervencions i la gesticulació dels seus protagonistes. No vàrem trobar, però, cap gest fora del previst. El gest del cardenal Bertone, però, venint novament a Catalunya, era ja prou important. Cap intervenció fora de to. Amb un català notable per part del cardenal Bertone i el rei. Equilibri entre les referències a Catalunya i Espanya, com si res passés. L'acte d'ahir va demostrar la capacitat de presència de l'Església a Catalunya i el seu reconeixement per sectors del nostre país. Va reforçar també l'eix de Barcelona amb la Santa Seu, que ha agafat un cert pes en els darrers anys gràcies al cardenal de Barcelona. Va manifestar també una sensibilitat més gran de la Santa Seu en relació amb el nostre país. Ahir, però, la gran majoria d'assistents teníem al cap els esdeveniments de les darreres setmanes i la convocatòria d'eleccions. Teníem al cap el futur del nostre país. Després de l'acte, en el claustre del monestir, seguirien les converses envoltades de cordialitat i d'un cert silenci cada dia més gran que ens envolta a molts. Al fons, en el reservat a les autoritats polítiques i eclesiàstiques, alguna trobada d'agenda es faria. Certament era una bona oportunitat. Bon dia.
La manera com l'home tracta l'ambient influeix en la manera com es tracta ell mateix i viceversa.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Thank you.
Nova evangelització en les escoles cristianes és el títol d'un llibre que s'acaba de publicar i l'autor del qual és Francesc Riu, fundador de l'Escola Cristiana de Catalunya, salesià i un home que té un gran coneixement del món educatiu, especialment en el cas dels centres amb ideari cristià. Aquest treball, prologat per Francesc Torralba i editat per EDB, dibuixa un panorama dels reptes principals que les escoles cristianes tenen en el moment actual, un moment de forta secularització, de manca de pràctica religiosa en les famílies, fins i tot en aquelles que porten els fills a les escoles cristianes, i de la necessitat de nous mètodes, nous llenguatges i noves maneres d'assumir el gran desafiament de l'Església Catòlica en el segle XXI, que és la nova evangelització, un repte que compromet totes les institucions eclesials i totes les persones que han acceptat el do de la fe en Jesucrist. L'educació integral de les escoles cristianes s'inspira en una manera determinada de concebre la persona, la vida i el món coherent amb l'Evangeli. Francesc Riu, que és salesià, sacerdot, mestre i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, va dirigir l'Escola Cristiana de Catalunya des del 1977 fins al 2005, que va ser quan el va substituir l'actual secretari general de la Fundació Escola Cristiana, Enric Puig. Parlem durant els propers minuts amb el pare Riu, que segur que molts de vosaltres coneixeu. Pare Francesc Riu, bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, molt bé.
Primer de tot, felicitats per la publicació d'aquest llibre, Nova evangelització en les escoles cristianes. Ara el comentarem. Vostè va ser una de les centenars de persones que hi eren en l'acte de lliurament del Premi Comte de Barcelona al cardenal Tarcísio Bertone, que, per cert, és salesià, per tant, germà seu de congregació.
Sí, salesià, i amb ell havia coincidit en un capítol general l'any 90.
Ja fa temps, ja fa més de 20 anys.
Ja fa temps d'això.
Com valora l'acte d'ahir? Em sembla que va ser...
A mi em va impressionar perquè va ser un acte digníssim, molt digne, en unes circumstàncies certament una mica especials. I es notava en l'ambient. Hi havia com una certa tensió sostinguda, l'expectativa. Allà hi havia els grans protagonistes de la situació sociopolítica en què ens trobem, i alhora també eclesial. El cardenal Bertone va fer un discurs esplèndid sobre el paper de la diplomàcia, i en concret de la diplomàcia de l'Església, perquè ell n'és el responsable. I les altres intervencions brillants i el clima, certament un acte digníssim, molt propi de Catalunya, la veritat. No crec que en altres llocs aquest paper de la societat civil, de les institucions civils, en el fons, tingui un nivell com el que té a Catalunya. Doncs és una cosa interessant.
Ho celebrem en aquesta Catalunya diversa, amb grans sensibilitats, algunes expressades amb passió en les últimes setmanes, però on aquesta diversitat es pot recollir en un bon clima de pau i convivència,
sí,
com es va veure
sí,
ahir.
Sí, 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 sí.
Doncs gràcies per aquest testimoni, per Riu. Parlem del llibre Nova evangelització en les escoles cristianes. Què és el que vostè intenta transmetre a la societat i especialment a les escoles cristianes amb aquest treball?
En primer lloc, el tema de la nova evangelització, no cal dir-ho, és un tema d'una extraordinària actualitat. No en va, d'aquí pocs dies, començarà un sínode dels bisbes de caràcter, jo diria, extraordinari, que pot marcar un canvi d'època en l'acció de l'Església als 50 anys del Concili Vaticà II. Perquè l'Església s'adona, i això ho manifesta amb molta claredat el papa Benet XVI, i ho havia manifestat el papa Joan Pau II, que el ritme de canvi ràpid i profund que ja va anunciar el Concili Vaticà II ha afectat extraordinàriament l'Església. I sovint, aquest és el punt que a mi em sembla d'interès, sovint l'Església no ha sabut reaccionar adequadament als nous reptes. I arriba un moment en el qual fa autocrítica l'Església i diu: no, això no va. No anem, no ens situem. No hem sabut traduir els llenguatges adequats per transmetre l'Evangeli en una societat que ha canviat tan profundament. Uh-huh. I no cal dir això afecta les escoles cristianes, que són escoles d'església en aquesta societat plural.
I com ha de ser la nova evangelització en aquestes escoles cristianes on la realitat és molt semblant a la del conjunt del país?
Sí, però observa una cosa. Aquests darrers 50 anys, i això intento exposar-ho en la primera part del llibre, en aquests 50 anys darrers, l'evolució que ha tingut lloc en l'àmbit escolar, en paral·lel a l'àmbit social i eclesial, és una evolució que ha estat marcada profundament pel neguit de les contínues transformacions legals que han afectat les escoles. Aquest és un fet. I això, segons el meu criteri, ha provocat que els directius de les escoles hagin prestat una atenció necessària en cada moment al ritme frenètic de canvi de la legislació. Portem set lleis educatives, pràcticament, en aquests anys de transició. Què ha provocat això? Que el tema de la vida evangelitzadora d'una institució d'església com és l'escola cristiana sovint hagi quedat en segon lloc perquè la urgència portava l'atenció a altres camps acadèmics, organitzatius, derivats dels canvis de legislació. Aquests darrers anys s'ha manifestat una certa desorientació. Què estem fent en aquestes escoles, on els destinataris, tu ho has apuntat al començament, els destinataris de l'acció educativa, alumnes, famílies, professors, tots hem canviat d'una manera profunda i d'alguns canvis no ens n'hem adonat en grau suficient.
En qualsevol cas, com vostè diu, per riu, el que ha passat aquests últims 50 anys ens ajuda a projectar la realitat nova cap al futur. Potser aquesta és l'essència.
Ara es tracta de dissenyar un futur diferent per a l'Església i, òbviament, per totes les institucions d'Església. Abans ha citat el cardenal Bertone. Fa 3-4 dies, La Vanguardia va publicar una extensa entrevista que li van fer l'Enric Julià, un altre periodista.
Coincidint amb
Roma,
ja
preparant l'ambient per l'acte que va tenir lloc ahir. Doncs bé, em va cridar l'atenció que a una de les preguntes que no feia referència expressa a aquest tema, acabava la intervenció del canal Bertone i diu: en l'actualitat cal prestar molta més atenció a les escoles catòliques i a la pastoral juvenil. Que això ho digui el secretari d'Estat de l'Església Catòlica, en l'actualitat, opció preferent de l'Església, escoles catòliques, ell va dir, evidentment, escoles catòliques, nosaltres diríem escoles cristianes, no fa el cas, és igual, i la pastoral juvenil. I aquest és el repte de les escoles cristianes avui.
Potser la promoció de nous grups de fe, oferir l'Evangeli amb solucions imaginatives...
És que es dona el cas, curiós, a les escoles cristianes, hi ha gent de tot tipus, també tu ho has apuntat al començament. Analitzes les comunitats educatives i en alguns llocs, evidentment que hi ha alumnes de famílies cristianes, practicants. Hi ha alumnes de famílies que havien viscut la fe i ara han cregut que això, mira, ja no és propi de les circumstàncies actuals i en prescindeixen. Hi ha famílies agnòstiques totals, però el prestigi de l'escola cristiana els dona confiança per portar el seu fill. Per ells, cap religió, ni li donen cap importància al tema de la fe. I també hi ha gent d'altres religions que professen altres religions. Avui dia en moltes escoles cristianes. Aquest és el panorama. Per tant, és un signe de responsabilitat. És en aquest ambient en el qual jo estic cridat a anunciar l'Evangeli, tenint en compte la diversitat dels destinataris i respectant les seves conviccions.
Sí, a més l'ambient d'unes famílies agnòstiques, no practicants o d'altres religions que valoren d'alguna manera el model educatiu cristià.
Sí. Per tant, vol dir que no es neguen el caràcter propi de l'escola cristiana, que és un caràcter propi de naturalesa evangelitzadora. No hi estan en contra. Però a veure què fas, com ho fas, pregunta tu, interroga't.
Totes aquestes reflexions i moltes altres les trobem en el llibre Nova Evangelització en les Escoles Cristianes, de Francesc Riu, amb qui estem parlant avui. Francesc Riu és salesià, fundador de l'Escola Cristiana de Catalunya i el seu màxim responsable fins a l'any 2005, i un home també d'experiència expressada en aquest treball que us recomanem, amics oients. El llibre, publicat per EDB i prologat per Francesc Torralba, es presenta dilluns vinent a la Facultat de Teologia de Catalunya de Barcelona.
Dilluns al vespre, sí.
A les 7 de la tarda és? O a 2:15?
Dos quarts de vuit
del vespre, al carrer Diputació 231, un acte obert a aquelles persones, especialment educadors, agents de pastoral, que vulguin fer-s'hi present. moments. Molt Suposo que hi serà vostè i també el doctor Francesc Torralba.
El doctor Francesc Torralba, el cardenal Lluís Martínez Sistac, la consellera d'Educació, també assegurarà la seva presència.
Doncs esperem que sigui un acte també bonic i revelador de la reflexió que ens proposa el pare Riu. Moltes gràcies, pare Francesc Riu, per haver-nos acompanyat. Vol afegir alguna última cosa per acabar?
Moltes gràcies.
I que el continuï acompanyant aquesta opció pastoral salesiana tan alegre que vostè i molts salesians porten. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies, bon dia. Gràcies.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles, però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, sóc la Marta Cailà.
Hola, i jo l'Òscar Dalmau.
Serem els encarregats de presentar la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
El dia 4 d'octubre, vine al sopar.
T'esperem a 9:15 al Palau de Congressos de Catalunya. I ara espera que ho farem a la de dos, eh? Una, dues i tres.
Jo també hi seré.
Clar, evidentment, perquè si estarem allà presentant...
El 4 d'octubre, 9:15 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Passen 6 minuts d'un quart de 10 i ràpidament avui volem dedicar el nostre moment de cada dia al sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Núria Ortín, coordinadora del sopar, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, això s'està animant molt i per això traslladem als nostres oients avui un missatge molt clar, que no badin i que s'apuntin al sopar del dia 4 d'octubre.
Que no badin perquè ens queda poc més d'una setmaneta i la gent té tendència a apuntar-se al final, que ens ajuden una mica apuntant-se abans perquè logísticament ens va millor. Sí, recordem que són taules de 10, podem dir que som ja més de 500 persones, que ja és tot un èxit.
Déu-n'hi-do,
aprofitem per agrair molt la gent que ja s'ha apuntat i agrair aquells que no poden però que estan col·laborant d'una manera molt directa amb la Fila Zero, amb nosaltres, i així se solidaritzen d'una altra manera, no? Que és, no hi som, però hi són, no? Agrair a tothom.
Molt bé. Ahir et va confirmar la presència l'expresident Jordi Pujol.
Sí, ens han dit que vindran amb la seva senyora, la Marta Ferrusola. També altra gent ja podem dir, que perquè ho hem anat explicant aquests dies, a part de, evidentment, que ve el senyor cardenal, vindrà el bisbe d'Altavull. Ve també el conseller Pelegrí, ve
l'alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, i ahir, com a data curiosa, ve el Miquel Calçada, el Mikimoto, que és molt afí als nostres mitjans també, i molt content per compartir aquesta nit amb nosaltres. No?
Doncs celebrem que molta gent del món mediàtic català, de diferents sensibilitats, s'apunti i vingui.
Sí, recordem que ve la Marina Rossell a fer l'actuació, així que hi ha molts ingredients perquè la gent s'acabi d'animar i vingui al sopar i la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
El 4 d'octubre, 9:15, al Palau de Congressos de l'Avinguda Diagonal 661 de Barcelona. Hi ha pàrquing gratuït. Ja sabeu que si us voleu apuntar, amics oients, heu de trucar. Ara ho podeu fer ja al 93-409-2770 o bé enviar un missatge a l'adreça lanit@catalunyacristiana.cat.
O lanit@radioestel.cat.
També és possible. Sí. Gràcies, Núria.
Vale, fins demà.
Adéu-siau. Demà adéu, més adéu. Coses. Adéu, gràcies.
El 4 d'octubre, 9:15 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, missatger de la pau al Pròxim Orient, la crida del Papa des del Líban. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Sis minuts i seran dos quarts de deu. Comencem l'espai d'Història, Art i Patrimoni que compartim cada setmana els dimecres aquesta temporada amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat de Patrimoni Artístic de l'Arquebisbat. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Parlem avui dels bisbes visigots que van ocupar les seus de Barcelona entre els segles V i VIII.
Exacte.
Parli'ns d'aquests bisbes. Eren arrians?
Són 15 bisbes. I alguns d'ells eren arrians, o sigui, que no acceptaven la divinitat de Jesucrist, i després, en el Concili III de Toledo, que en diem, doncs van convertir-se. Per exemple, hi havia un bisbe d'aquí a Barcelona que es deia Ucne, que sabem que es va convertir del arrianisme al cristianisme. Ens preguntem, i és que hi havia dues catedrals a Barcelona? Doncs sí, i molt probablement que hi havia la catedral actual, nostra, i també hi havia una altra catedral que estava a Sant Just i Sant Pastor. Quina de les dues era la catòlica? Quina l'altra, l'arriana? Doncs segurament que la catòlica devia ser Sant Just i Sant Pastor i l'arriana devia ser l'actual nostra catedral. En tot i això, és un episodi molt curiós que succeeix, doncs, també a Itàlia, etc., aquesta divisió de la diòcesis en arrians i en catòlics. De bisbes importants, indiscutiblement, que n'hi ha alguns. Per exemple, doncs, hi ha inclús dos que en diem sants, o sigui, que tindríem de restablir, podríem dir, el culte. Sant Nebridi i després Sant Indaleci. Són dos bisbes de Barcelona que van arribar a ser sants i així són considerats en el santoral, doncs, de l'Església Catòlica. Molt important és la presència de Gala Placídia. Sabeu que Gala Placídia era filla d'un emperador anomenat Teodosi, famós, i que tenia com a germà, doncs, Honori i Arcadi. Van venir els visigots i realment, doncs, van perdre els romans. I la Gala Placídia la van empresonar i després, al sortir de la presó, la van fer casar ni més ni menys que amb el rei dels visigots, Ataulf. I veiem aquest rei dels visigots que estableix la capital, podríem dir, del regne hispànic, concretament a Barcelona. O sigui, Barcelona va ser capital d'Hispània, del regne hispànic, ben bé uns 5 o 6 anys. Després va venir a Auric i ho va traslladar a la capital, a Toledo. Doncs bé, aquesta Gala Placídia és molt important en quant que, doncs, dona una empenta fortíssima en el cristianisme d'aquí a Barcelona.
Doncs déu-n'hi-do les oscil·lacions i les convulsions que es van viure entre els segles V i VIII, tenint en compte que el cristianisme, doncs, encara no era una religió del tot consolidada al món, no?
Sí.
Ha fet referència a vostè als qui no creien en la divinitat de Jesús, els arrians.
Els arrians, exacte, sí, sí. De fet, va ser una cosa bastant superficial, perquè, de fet, la gent acceptava, doncs, el cristianisme tal com nosaltres l'acceptem. Tot i això, sabem moltes coses d'ells, perquè tenim els concilis famosos visigòtics, que són molt importants i sabem tots els detalls. Inclús sabem, per exemple, que hi havia un bisbe de Barcelona que sempre feia tard en les reunions que feien els concilis, que era, doncs, el nostre Nebridi. Aquest Nebridi, doncs, inclús el van castigar perquè arribava tard als concilis.
Sí, la santedat no va ser per la puntualitat, precisament, per altres virtuts.
Jo hi tinc molta devoció perquè jo sempre faig tard als puestos, però vaja.
No, aquí arriba molt puntual, mossèn.
La meva mare li preguntava a veure si havia nascut. Diu, sí, vas néixer una hora més tard del que ens pensàvem.
Bé, els concilis de Barcelona concretament van ser els anys 540 i 599, moments
exacte
importants, del segle VI, en aquest cas.
Sabem exactament tots els cànons, o sigui, tots els textos d'aquest concili, d'aquests concilis, com de molts altres, com també un altre que es va celebrar a Terrassa, concretament en el 515. Heus aquí, doncs, l'importància que té aquestes diòcesis, que són, i especialment Barcelona, que quasi competeixen amb Tàrraco, no? Però, de fet, Barcelona sempre estava sotmesa, podríem dir, vaja, al punt de vista eclesiàstic, a Tarragona. Certament que els bisbes d'aquí doncs estan amb aquesta cosa de que si han d'acceptar... Tenen dos grans problemes, acceptar la religió tal com és, catòlica, i l'altre, el sotmetre's als reis. Hi ha una submissió tremenda, tremenda als reis, de tal manera que s'han jurat mútuament que obeiran els reis en tot el que sigui, que els reis diran les últimes paraules en l'Església. O sigui, hi ha una submissió molt forta, que en diem teocràcia, en els mateixos, doncs, bisbes.
Doncs avui hem parlat dels bisbes visigots. De fet, tot el món visigòtic ha generat també una cultura. Hi ha aquesta música visigòtica precursora del gregorià.
Sí, hi ha molta cosa. Però fonamentalment és el que en diem hispano-romà. Si vosaltres voleu veure coses d'art visigòtic, aneu a les esglésies de Terrassa. O bé, si esteu a Barcelona, aneu a l'església de Sant Lluís i Sant Pastor, on hi ha diversos indicis del visigòtic que existeix.
En tornarem a parlar, sens dubte. Avui hem comentat els 15 bisbes de Barcelona de l'època visigòtica, del segle V al VIII, amb Sant Nebridi i Sant Indalesi com a principals referents religiosos. Gràcies, doctor Martí Bonet. Fins dimecres vinent.
Encomaneu-vos en aquests dos sants, que són molt interessants. Com no tenen massa feina, t'escolten molt bé.
Molt bé, i tant que sí, ho esperem. Gràcies, doctor Martí Bonet. Són 9:45.
Adéu-siau.
Ara els titulars amb el Gerard Carrión i després l'espai Naturalment, doctor Pros.
Hola, bon dia. Repassem les notícies més destacades. L'avançament electoral pel 25 de novembre ja és un fet. El president de la Generalitat, Artur Mas, va confirmar ahir la convocatòria d'eleccions anticipades, donant així de fet per acabada la que haurà estat la legislatura més curta de Catalunya. El president Mas resumeix els motius de l'avançament electoral pel clam massiu de l'11 de setembre, pel fracàs del pacte fiscal i per buscar l'aval del poble per la nova etapa que ara s'obre. El cap de l'executiu català demana una gran majoria per pilotar l'estat propi. I el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha llançat oficialment la candidatura espanyola per un lloc no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU de cara al bienni 2015-2016. Al seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, Rajoy ha engegat la campanya per ocupar un dels dos seients reservats al bloc occidental i ha defensat que l'estat espanyol mereix entrar-hi per les seves contribucions a la pau i a la seguretat mundials. I el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, fa una estona ha elogiat l'actuació de la policia espanyola per frenar les protestes d'ahir davant del Congrés, que aquest dimarts a la nit han acabat amb greus incidents. Segons ha dit, l'operatiu es va fer magníficament. No ha fet cap tipus d'autocrítica per les càrregues policials, que segons l'esquerra va ser desproporcionada. Recordem que el balanç ha estat de 28 detinguts i 64 ferits.
Ràdio Estel. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana et proposen una nit on hi serem tots. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el dijous 4 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya. Un sopar benèfic amb l'actuació de Marina Rossell i la presència de l'alcalde Xavier Trias i el cardenal arcabisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistac, entre d'altres personalitats. Reserves al 93 409 2770 o a la nit @radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine!
Propera parada, plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible, amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament. ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bevibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Passen 4 minuts de 2:15. Comencem l'espai naturalment Doctor Pros amb la col·laboració de Quinton, l'aigua de mar que garanteix la nostra remineralització, el nostre equilibri, que ens ajuda a netejar les cavitats nasals, a netejar els sinus a través del Quinton Hipertònic. En aquest cas hi ha diferents modalitats, també per via oral, de Quinton, l'aigua de mar que sempre ens ajuda a fer bones recomanacions als nostres oients. És amb nosaltres, com cada setmana en aquest espai, Miquel Pros, metge especialitzat en medicina natural. Doctor Pros, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Com sempre. Bé.
Com sempre bé, gràcies a Déu, ho celebrem. Gràcies. Arriben temps de canvis meteorològics. Hem entrat en l'estació de la tardor i això vol dir que arriben temps de vacunacions. Sí. I avui volem parlar de les vacunacions i també de la possibilitat de donar més llibertat a les famílies i a les persones per vacunar-se o no, oi?
I tant. Jo crec que... Clar, aquest és un tema polèmic, no? Perquè últimament ara es fa arribar l'època de la vacuna estacional, no? Però a mi m'agradaria avui fer referència al tema nens. És a dir, els nens els hem de vacunar, no els hem de vacunar, de què s'han de vacunar? Precisament per aquest motiu tenim avui també un invitat que no
sí,
està aquí, però...
Però el tenim a l'altra banda del fil telefònic, és el doctor Xavier Uriarte, responsable de la Lliga per la Vacunació Lliure. Ens acompanyarà de seguida des de Girona, on ell viu. Ara, abans de saludar-lo, doctor Pros, què ens pot dir una mica com a introducció sobre sí, la possibilitat de vacunar-se i els perills que tenen les vacunes?
Mira, jo crec que l'excessiva vacunació que proposa la medicina convencional, no, cada vegada a edats més joves, pot ser i és, de fet, la causa de quantitat de malalties, com, per exemple, al·lèrgies, problemes respiratoris recurrents, autismes i malalties autoimmunes. La medicina natural el que fa és intenta reduir al màxim el número de vacunes sintètiques i llavors estimular el que seria el sistema immunològic per altres vies, no? Que jo crec que aquí és on rau, de fet, el problema. Hem de pensar que, esclar, tots convivim amb diferents tipus de bactèries, de virus, de fongs i llevadures que estan presents en el nostre entorn. I, de fet, doncs, bueno, hi ha milions de gèrmens. Què passa? Que quan un d'aquests gèrmens prolifera amb excés, llavors sí que es pot convertir en un problema, no? Però hem de pensar que el nostre cos té una gran capacitat natural de reacció i això és gràcies al sistema immunològic.
I de vegades amb la febre com el nostre millor aliat, que vostè diu moltes vegades.
Hem parlat de la febre com si aquesta mania, doncs, aquesta mena d'obsessió de com si la febre fos un enemic, i la febre doncs és una eina fantàstica, no?, que estimula precisament, doncs, bueno, el que fa és d'alguna forma anul·lar la capacitat doncs del virus o del bacteri i dels gèrmens, no? I llavors explicar doncs que el nostre sistema neurològic, endocrí, immunitari, que amb els nens no arriba a la maduresa fins a la pubertat, i llavors doncs amb els nens clavar-los aquesta quantitat de vacunes que els hi claven, no ens hem d'estranyar que això genera un estrès posterior a la vacuna que pot transformar doncs llavors en patologies renals, respiratòries, al·lèrgiques i un llarg etcètera.
Intentarem donar arguments avui als oients dins aquest marc de llibertat que volem crear, perquè potser avui el que no farem és donar un un criteri uniforme sobre què és millor, què és pitjor
perquè,
en cada cas.
No, perquè el criteri jo el deixaria a mans de cada persona, és clar, i llavors, és a dir, que una mica que sigui el sentit comú el que dicti, i a més les vacunes jo crec que és una cosa que s'hauria de... El que no podem fer és tractar els nens com si fossin animals de granja, tu, gallines de granja, no? És a dir, vinga, a vacunar a tothom. Les vacunes s'haurien d'aplicar, doncs, davant de cada circumstància, de cada nen i de cada situació.
Ara sí, tenim en línia ja el doctor Xavier Uriarte, responsable de la Lliga per la Vacunació Lliure. Doctor Uriarte, bon dia.
Bon dia.
Bé, ha pogut escoltar el doctor Pros amb aquesta introducció sobre les vacunes. Vostè quin plantejament dona als pacients i als que ara ens escolten sobre el tema de la vacunació? Intuïm que vostè és partidari de la llibertat.
Exacte. Nosaltres no adoctrinem quan ens demanen la consulta i ens demanen tant per els mitjans electrònics com directament. Nosaltres no adoctrinem, sinó nosaltres estem com llicenciats de la medicina i davant del jurament hipocràtic estem per donar una informació, no perquè ens agrada o el que no ens agrada o el que preferim o no preferim, sinó donar una informació, i aquesta informació sempre se dona a partir del criteri de la família que ens consulta. Per tant, a partir d'aquest criteri que té ja la família, que ja la té pensada dins de la confusió o dins de la idea clara, nosaltres l'únic que fem és fer possible que aquesta no vacunació sigui lliure, aquesta vacunació parcial o total pugui arribar al port del mínim de complicacions i del màxim de benefici. És això el que nosaltres, des de la nostra associació de fa 25 anys, continuem fent.
Quins són els perills que té una vacuna? Per exemple, una vacuna contra la grip, que molta gent gran es plantejarà posar-se en les properes setmanes, o una vacuna contra algunes de les malalties antigues que es posen als nens. Clar, amb la injecció entren unes substàncies que, segons diu molta gent, són com semblants als virus que vols evitar, no? Precisament amb la idea d'evitar-los.
No, és que hi ha un plantejament molt equivocat. O sigui, originàriament, així volia ser la composició de la vacuna fa 200 anys. De principi, mai s'ha semblat la vacuna al procés natural del microorganisme o de la infecció. Posteriorment, la vacuna ha passat tota una sèrie de modificacions que no s'assemble res a la presència inicial exclusiva del microorganisme. De tal manera que en aquests moments la vacuna és un gran component químic sobre 25 substàncies que hem pogut comptabilitzar que acompanyen a uns números determinats de microorganismes o de partes del microorganisme. Per tant, en aquests moments podem dir que la vacuna no té res a veure amb la presència de microorganismes, sinó és una preparació química altament tòxica per els diferents elements que s'utilitzen en fabricació, desactivació del microorganisme, com a l'hora de la conservació i de la potenciació de l'efecte de la vacuna. Per tant, aquest és un concepte important. Una altra qüestió, responguent a la pregunta inicial que m'ha fet, és que en les nostres societats occidentals, no estic parlant en altres continents, sinó continents europeus, continents americans, i certes zones de l'asiàtic, la vacuna augmenta la mortalitat de la població en general, o sigui, m'aclareixo, augmenta la mortalitat d'una població amb baixíssima mortalitat, com és la nostra, augmenta la mortalitat, i en segon lloc...
La mortalitat de la malaltia que es vol combatre,
vol dir vostè. No, en general.
En general.
En general, per problemes tumorals, per problemes neurològics, per problemes, com s'ha comentat abans, autoimmunes, per problemes reinfecciosos, per diferents efectes adversos que se produeixen les vacunes, i, a més, empitjora la salut de la població vacunada. Mm-hmm. És molt important això en base als quatre efectes adversos més freqüents que hi ha descrits oficialment sobre les vacunes. Efectes neurològics, efectes al·lèrgics, efectes autoimmunes i efectes pròpiament de la infecció que produeix. Responguent a lo que me deia, sí, una vacunació de grip augmentarà el patiment i la incidència de grip de la població. Una vacunació de tosferina augmentarà. La incidència de tosferina ja baixa, dins de les nostres poblacions, augmentarà la tosferina. Aquesta és la realitat de la vacuna.
Però a la persona que se li administra la vacuna sí que s'allibera, no?, d'aquella malaltia.
No, al contrari, estem veient, per exemple, vacunes de varicela, vacunes de pulmonia, vacunes de meningitis, vacunes de grip, vacunes de tosferina, vacunes de galteres, per dir algunes, incrementen el patiment de la tosferina, de la grip, de les galteres, del sarampió, de la varicela. Per tant, la persona que se vacuna mai ha de pensar que estarà coberta. Al contrari, té més possibilitats, dins de la baixa incidència, de patir la malaltia que la persona no vacunada.
Avui amb el doctor Xavier Uriarte, responsable de la Lliga per la Vacunació Lliure, parlem a l'espai Naturalment, doctor Pros. Recordeu, amics oients, que podeu trucar-nos per dir la vostra al 93-409-2772, 93-409-2772. Avui, sobretot, preguntant o plantejant qüestions, encara que siguin discrepants sobre la vacunació. Doctor Pros, digui'ns.
Sí, no, jo, en primer lloc, felicitar i agrair al Xavier Uriarte doncs aquesta labor de suport, perquè sovint a nosaltres ens passa que, esclar, els pares ens demanen el tema de les vacunes, hi ha aquest terrorisme mèdic, clar, ens espanten, tothom va preguntant, no sap què fer, vas al col·legi, t'amenacen, els nens no els hi permeten entrar si no estan vacunats, bueno, hi ha tot un sidral, i llavors, esclar, tindre i disposar d'una lliga, que és la Lliga per la Vacunació Lliure, liderada doncs, per el doctor Uriarte, això per mi és un consol, i per tant, doncs, Xavier Uriarte, agrair-te la feina, la tasca que fas, que jo crec que és molt important. Després i seguidament, coses, no sé, ara jo li preguntaria temes que ens pregunten, això dia a dia, no? Diu, i la vacuna del tètanus, doctor, què hem de fer? És a dir, cada vegada que ens fem mal, cada vegada que ens clavem un ferro, ens hem de vacunar. Doctor, quines són aquelles vacunes que li puc estalviar al meu fill que acaba de néixer? O ara que el meu fill té 10 anys, diu, quines vacunes li puc estalviar? A la meva filla, ara que s'ha parlat tant de la vacuna del papiloma, què hem de fer? Això és un altre sidral, eh? Amb el tema de la vacuna de la gripe A, n'hem parlat aquí algunes vegades, sí. Però aprofitant que avui tenim el Xavier Uriarte, Xavier, no sé si...
D'aquestes preguntes sí. Que acaba de reproduir el doctor Pros, i que són preguntes que li fan molts pacients, i no només a ell, sinó a molts altres metges, què diria vostè, per exemple, sobre la del tètanus? S'ha de posar quan un nen cau a la piscina i...
O un adult, no?
Un adult, vaja, sí, un nen o...
O sigui, sobre la vacuna del tètanus hi ha diverses posicions, per exemple, a nivell dels companys de la Lliga per la Llibertat de Vacunació a França, rebutjarien totalment la vacunació del tètanus per considerar que no cobriria la protecció sobre unes situacions de tètanus. Nosaltres, per exemple, aquí en Espanya, nosaltres defensem que única i exclusivament hauria de considerar-se, per tant, passa per el sedazo i per el filtre de la família, evidentment, com hem dit en un inici, si és que la persona visquesi en un medi rural per les característiques del microorganisme del tètanus i si estiguessi exposat a una ferida greu, que és en profunditat i en expansió i en extensió. Solament en aquestes condicions nosaltres consideraríem que podria ser possible utilitzar la vacuna. Però, a més, figureu, la vacuna clàssicament s'ha dit que té una vigència de 10 anys. Mireu, fa 3 anys, 4 anys ja, va haver una nota interna de Seguretat Social que no va sortir al públic, en la que deia que a partir de la vacunació inicial infantil haurien de passar 50-60 anys fins no vacunar de nou a la població.
Sí, ens estan vacunant cada 10 anys, actualment encara. Sí.
Correcte, doncs mireu, hi ha una nota interna que no s'ha transmès a la població ni s'ha explicat, i no s'explica per què. Perquè s'observa que la població està supervacunada i que ha hagut efectes adversos neurològics greus amb la vacunació del tètanus. I se diu, de 10 anys passarem a 50-60 anys. Dius, bueno, com és possible aquests canvis de criteris sense explicar a la població realment què ha passat amb la vacunació del tètanos.
Doctor Uriarte, i sobre el protocol de vacunacions habitual en la sanitat convencional de cara als nens, allò de la triple vírica, bé, no sé si podem repassar breument quins són els principals protocols dels nadons i quines es poden estalviar o recomana vostè als pares i mares que s'estalvin amb els seus fills.
O sigui, nosaltres de principi, com molt ben ha comentat el doctor Pros, nosaltres ens allunyem del criteri de vacunació massiva com en una granja als estimats animals se practica. O sigui, nosaltres som animals com les persones que viuen i els animals que viuen en la granja, per tant, pensem que s'ha d'individualitzar, com en cada fàrmac, doncs la vacuna és un fàrmac, en cada fàrmac s'ha d'obrir una història, s'ha de valorar quin fàrmac, s'ha de veure quines reactivitats tindrà aquell pacient, aquell fàrmac. Amb la vacuna nosaltres diguem igual. Primer, s'ha d'obrir una història, s'ha de veure el risc de patir aquella infecció. Si és un risc baix, és possible que se valori que no cal vacunar. S'ha de valorar els antecedents familiars i personals si coincideixin amb l'efectivitat adversa de la vacuna. I a partir d'ahí, planteges sota la decisió de la família què vol fer, si vol vacunar o no vol vacunar. Per tant, aquest és un criteri bàsic de farmacologia que la sanitat no està complint i que està actuant en una il·legalitat tremenda, perquè és que no compleixin els conceptes bàsics de farmacologia. Per tant, aquest seria el nostre plantejament a l'hora. Per tant, no hauria vacunacions massives perquè s'haurien de personalitzar.
Doctor Pros...
No, això que li acabes, que li has preguntat també llavors la carta habitual de vacunació en els infants, de quina és la postura del doctor Uriarte.
Podrien ser prescindibles totes les vacunes, com alguns pares i mares en sabem que fan?
Sí. I després aquesta amenaça dels col·legis, doctor Uriarte, què opina? Com actua el doctor Uriarte davant de, doncs, això, sí, uns pares, sí, que estan amenaçats, bé, si no els nens no són vacunats no els matricularem, etc.
Sí, mireu, de principi no hi ha tantes situacions, com molt ben ha comentat el doctor Pros, hi ha pressions, evidentment, i tensions, però hem de tenir en compte que visquem en una societat democràtica amb uns anys ja de pràctica democràtica i és molt interessant saber que el magisteri gaudeixi d'aquesta pràctica democràtica, cosa que la medicina gaudeixi d'una mentalitat fascista dins de l'únic coneixement. Per tant, no està democratitzada. Per tant, en els assumptes aquests, quan hi ha dificultats en guarderies, quan hi ha dificultats en universitats, d'alumnes que se van a fer l'Erasmus a tals puestos i demanen que te vas a tal país i te demanen tal vacunació, nosaltres, de principi, a nivell escolar, el que diguem, presentes la fotocòpia del carnet de salut. Més a més, si heu observat, ningú demana que estigui plena. Fotocòpia del carnet de salut. Primer pas. Segon pas, si hi ha alguna dificultat, normalment diuen vostè no té plena la cartilla, per tant necessitem una certificació mèdica del metge que li porta per veure si està vostè sota control i perquè hi hagi una certificació de les seves malalties i com no està vacunat de tal vacuna. I això és un dos passos que normalment no donen pas a que s'hagi de complicar més el procés. Amb aquests dos passos tothom entén que la persona està sota control, no està maltractada, no està abandonada, perquè hi ha algunes concepcions dins de la pediatria que considerarien que les famílies són maltractadores perquè no vacunen. Torno a dir, la medicina continua visquent abans dels anys 80 en aquesta Espanya que necessita progressar.
I quan li diuen, sí, quan li diuen que un nen no vacunat està desprotegit o està perjudicant els altres nens del seu entorn, vostè què diu? Quin argument dona?
Nosaltres diguem el mateix que ha defensat el doctor Pros. La natura ja ens protegeixi amb les seves capacitats naturals d'afrontar el contacte, el nou microorganisme, de fer la seva inflamació i de fer la seva resposta immunitària. Per tant, nosaltres no necessitem que ens vinguin a donar química contínuament per viure. No necessitem bastons continus per viure. Per tant, nosaltres diguem que en les condicions actuals no hi ha condicions perquè hi hagi epidèmies, no hi ha condicions perquè hi hagi gran morbilidad, gran afectación. Por lo tanto, el organisme i les comunitats estan en condicions de respondre immunitàriament. Aquest és el principi bàsic que no vol escoltar en absolut la vacunologia oficial i del laboratori, perquè entén que l'individu no és prou i necessita sempre estar injectat contínuament per viure. Aquest és un plantejament que nosaltres frontalment
el rebutgem, vaja.
Correcte.
Doctor Pros, sí.
Sí, jo, doctor Iarte, si a la major brevetat li enviaré un llibre que ha editat la doctora Palacín, on fa referència també a un concepte, que és la primera vegada que un llibre de medicina, o la segona vegada potser, que m'ha fet cas a un concepte que va néixer producte de l'observació de l'experiència, que és això que nosaltres definim com una sinusitis silenciosa. És a dir, la sinusitis silenciosa per nosaltres és les cavitats nasals, és aquest caldo de cultiu on els mocs són el substracte, la base sobre la qual anidaran virus, bacteris, fongs. Acabes de citar, per exemple, una meningitis. Quantes vegades hem llegit en un informe, diu, meningitis meningocòcica secundària a una sinusitis crònica. Jo explico que les cavitats nasals, amb la seva complexa anatomia, és el foco d'infecció més exagerat que tenim en el cos. És a dir, quan a mi els pares em diuen, doctor, el tema de les vacunes, dic, escolti, primer netegem el nas en els nostres nens, o sigui, practiquem la higiene nasal, però a fons, és a dir, que això sí que hauria de ser una campanya nacional. Que, llavors, i a partir d'aquí...
Si es fes tan bé com la de les vacunes, segur que funcionaria.
Sí, i veuríem com la major part de les malalties respiratòries desapareixerien. Per tant, jo hi estic defenso i muntat doncs, tota una... un protocol d'actuació per intentar eliminar en els nens tot aquest excés de mucositat que, de la curta o la llarga, és la que aporta aquestes reinfeccions. I el que no es pot entendre és com nens de 3 anyets doncs, fan otitis de repetició, sinusitis permanent o estan permanentment encostipats i llavors hem de parlar de vacunes quan obviem alguna cosa que és tan elemental com és la higiene nasal. Uriarte, estaries d'acord amb aquest concepte?
Sí, més a més afegiria una cosa molt interessant que s'ha oblidat i en els tractats de l'antibioticoteràpia ja se reflecten en els anys 70 sobre una mucositat que tingui visos de supuració, que tingui cronicitat, inclús que tingui una agudització, l'utilització indiscriminada, sense valoració, de l'antibioticoteràpia pot obrir-nos el pas a una complicació neurològica d'aquest meningococo que està en la mucosa, que està respiratòriament actuant, però que davant d'un atac de l'antibioticoteràpia es pot convertir en un meningococo neurològic produint una meningitis posterior.
Això per l'abús dels antibiòtics, que no és el mateix que les vacunes, però davant el qual vostè també és crític, sobretot a l'abús dels antibiòtics.
És important saber que jo no sóc crític, és que massivament ja en els congressos que se fan en cada any sobre antibioticoteràpia, se diu ja que la utilització massiva de l'antibiòtic, quantitat d'internistes estan dient que poden produir problemes importants.
No està sol, vostè, vaja.
És un coneixement, correcte. És un coneixement que unes vegades se restringeixi la informació a les persones, però que és un coneixement, diríem, reconegut, convingut, històricament reconegut. Per tant, únicament el que s'ha de fer és aplicar en la vida social diària aquest coneixement.
Sí, però a més, doctor Iarte, aquí cal afegir que hi ha actituds de metges que potser no són tan crítics, i metges de clàssics i pediatres que practiquen la antibioticoteràpia ja com a element preventiu. És a dir, aquí és la disbauxa màxima, això. Suposo que t'hi has trobat, no? Que
conceptualment, mai l'antibioticoteràpia va ser fonamentada per una acció preventiva. Conceptualment...
És l'últim recurs, diguéssim, no?
Com?
És com l'últim recurs, diguéssim, no? És
la... No. Preventivament, l'antibioticoteràpia, l'únic que pot crear són complicaciones en las poblaciones bacterianas. Uh-huh. La antibióticoterapia es excelente en malalties e afectació en sang que corre perill la vida de la persona.
Per tant,
sí. L'empleo preventiu davant del dentista, davant d'una escola que hi ha una meningitis, una tuberculosis, davant d'una malària que te vas a un país, davant de situacions preventives, és un error històric, perquè mai l'antibioticoterapia té un efecte preventiu. Mai.
Gràcies, doctor Xavier Uriarte, per haver-nos acompanyat avui a l'Espai Naturalment, doctor Pros. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt dia, molt bon dia.
Gràcies, doctor Uriarte.
Gràcies, doctor Pros. Recordem que el telèfon de la consulta del doctor Pros és el 93 212 1504. Adéu-siau, fins de la setmana vinent.
Gràcies.
Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Fins aquí aquesta edició del primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies per la vostra companyia, amics oients. Fins demà a les 8. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.